Aquest és el so del dia, perquè avui, 13 de juliol, que casualment cau en dimarts, dimarts i 13, és el Dia Mundial del Rock. I per això hem volgut començar amb el que és potser el més significatiu i indicatiu del rock. La guitarra elèctrica. Soc el Ricard Álvarez i parlem de tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Són les 12:21 minuts, dimarts i 13, com et deia, avui la darrera setmana de la temporada de la programació local de COPE Lleida. Després ens agafem uns dies de vacances, uns dies, quatre dies, com el que diu, i al setembre hi tornem, que pot semblar molt lluny al setembre, però ja t'avanço que el temps va massa ràpid, no molt, no, massa ràpid. Hores d'ara, acostant-nos als 23 graus i mig a la ciutat de Lleida, amb sol, tot i que la sensació tèrmica és inferior perquè fa vent. Ara parlarem amb l'Armando Álvarez, perquè és que, a més, aquesta nit ha estat de temperatures mínimes baixes, per mi perfecte, la veritat. És que, escolta, pots dormir com Déu mana, jo crec que m'he refredat i tot, imagina't tu, Que, o sigui, no porto any i mig sense refredar-nos, amb les mascaretes i tot plegat, i ens refredarem ara al juliol de l'any 2021. Però vaja, bromes a part, parlarem amb l'Armando Álvarez de la previsió meteorològica, també de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, ho veurem tot seguit, i tindrem el nostre espai d'advocats, des de Q2 Consultors, amb el Josep Lluís Gómez. També estarà amb nosaltres el Joan Bellmunt, amb ell ens plantarem a la una. A partir de la una, l'espai de gastronomia, amb el Felip Urbano, i a partir de 2:15, la tertúlia dels polítics. Tot això és la darrera de la temporada, d'avui dimarts, Demà encara estarem amb vosaltres. Estarem des de Comac demà, tot i que el programa l'emetem demà, aquesta tarda, a les 6 de la tarda, t'ho dic perquè si et fa gràcia d'acostar-te i ho veus i ens veus, doncs aquesta tarda, avui, a les 6 de la tarda, estarem a Comac enregistrant el programa de demà dimecres. Escolta, que tindrem l'entrevista Cosmopolita demà, tindrem les noves tecnologies, l'Info COPE Lleida, que així també veieu el Jaume Sitjà i el David Casero, tindrem la tertúlia amb veu de dona. Enregistrarem tota aquesta tarda des de Comac, a les 6 de la tarda. Va, que marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim a l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Escolta, aquesta nit, quina ha estat la mínima a la ciutat de Lleida?
A la ciutat de Lleida i a tota la plana, com ha bufat vent, la temperatura s'ha quedat molt igualada a tot arreu. És curiós que n'hi ha dues estacions oficials de Lleida, una més cap a l'oest, cap a l'Agrònoms Arboretum, i una altra cap a la Femosa, fora del perímetre urbà, i les dues han marcat exactament el mateix, 14,6 graus de mínima.
Déu-n'hi-do, al juliol.
Fins i tot la mínima d'ahir, que havia sigut nit tropical, de 20,3 graus, es va registrar al final, a les 24 hores, va caure a 16 graus, però no va deixar de ser una nit tropical l'anterior, i aquesta una nit molt més fresca, entre 12 i 15 graus a la meitat sud de Lleida, i entre 11 i 8 graus, la més baixa a Viella, 8,7 al Pont de Suert, en capitals de comarca. Si ens anem molt amunt, a 2.400-2.500 metres d'alçada, que n'hi ha estacions, a Baqueira, Portainer, a Espot, 2.500, Pues passat, o sigui, una polva de neu, també, per la cara...
Espera, Armando, espera, que momentàniament t'hem perdut el so, i m'ha semblat que deies no sé què de sota zero.
Sí, a 2.400 metres d'alçada, les estacions automàtiques que tenim que de nit, pues, evidentment no hi ha ningú, al cap de Baqueira, a Portainer, al Pic de l'Orri, 2.400 metres, a Espot, 2.500, ha glaçat, ha baixat a 1 sota 0 la temperatura, amb cops de vent ben forts, és a dir, que un ambient molt fred a cotes altes del Pirineu, com a molt l'hauran patit, no crec, perquè estarien dins dels refugis de muntanya, la gent que hi ha estat l'haurà vist a l'hora de sortir, a primera hora del matí, l'ambient tan fresco, tan fred, podem dir fred,
a cotes altes. Home, a 1 sota 0 podem parlar de fred, Armando.
Sí,
a 14-15 és fresqueta.
Que s'ha d'anar amb forro polar o sortir d'allí caminant del refugi de muntanya. Però, bueno, clar, a les capitals de comarca, entre 8 Viella, 11, 9 Pont de Suert, a sort ha hagut fogony i s'ha quedat a 15, etc. És un ambient frescot, un dia assolellat, exceptuant la cara nord del Pirineu, que està tapada amb núvols i clarianes, i tenim una tendència de gairebé tota la setmana que les temperatures estaran frenades avui i una mica demà, però no tant. Demà també tindrem una matinada fresca, predomini del sol. Avui, un dia ventós, està previst, me sembla molt, però que bufarien cops de vent de fins a 70 km per hora, només al Segrià, i 60 a la resta de la meitat sud, és la meitat sud de l'illa la que estaria ventosa aquesta tarda, amb cops de vent més fort. Faria mal una mica el vent fort, perquè podria tirar alguna fruita a terra, és l'únic dolent. Esperem que desitgem que s'equivoquin els models predictius del vent, perquè només poden dir desitjos, ja veurem
sí.
A on arribarà aquest vent d'avui. Demà afluixa el vent, però encara continua, tenim tots la setmana assolellada, amb nuvolades de tarda, sobretot al Pirineu, algun xàfec al Pirineu de Girona, i temperatures que començaran a remuntar a partir de dijous. Ells ja podien superar, perquè avui no arribarem a 30 graus a cap indret. Demà, com a molt, a 30, i passat demà ja podien arribar a 30-32. I a partir de dijous, remuntada cap amunt, cap al cap de setmana, que ja seria de 35 graus.
Molt bé. Doncs tornem a final demà, Armando.
Pues venga. Demà finalment.
Gràcies, fins demà.
Bona tarda a tothom.
I ens n'anem directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Et deia al principi que avui és el Dia Mundial del Rock. I et pots preguntar, i per què avui dia 13 de juliol? Doncs la tria de la data va ser per commemorar el megaconcert benèfic Live Aid, que es va portar a terme de forma simultània a Londres, Filadèlfia, Sydney i a Moscou a l'any 1985, un 13 de juliol, i van participar les bandes de rock més grans i emblemàtiques del moment, les que van poder, sobretot Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen, Sting, Judas Priest, Duran Duran, U2, Scorpions, Paul McCartney, Eric Clapton, Phil Collins, entre molts altres, I, escolta, per buscar-hi una data al calendari van dir, escolta, ja que han fet aquest mega concert en el que han participat tants, va ser l'any 1985, doncs fem-ho Dia Mundial del Rock, doncs avui, 13 de juliol, posa rock sense cap mena de problema. Vaja, avui i sempre, que ja saps que la música anima l'ànima. Que fort, prou ens fa falta animar-nos, perquè, com ja vam anunciar ahir, hem de tirar enrere. Hem de tirar enrere tot el tema de les mesures de restricció. Hem de tirar enrere perquè, vaja, el que dèiem ahir, és a dir, el conseller de Salut ara ho ha vist clar, que no podem seguir així. Nosaltres fa una setmana que ja ho veiem clar, que no es podia seguir així. Hem perdut aquests 7-8 dies. Tota aquesta gent que s'ha contagiat aquests 7-8 dies, hi ha un tant per cent que s'haguessin pogut no contagiar si les mesures s'haguessin pres quan s'havien de prendre, no a fets consumats, sinó abans de que passin les coses. Però és el que tenim. I el que tenim és que s'ha de fer marxa enrere en aquesta desescalada després de la evident explosió de contagis de Covid entre els joves i els adolescents en esdeveniments culturals. La restauració acabarà pagant el pato, per entendre'ns, els comerços i l'oci nocturn hauran de tancar a 1:15. A més, el govern de la matinada, A més, el govern torna a limitar a 10 el nombre màxim de persones a les trobades, tant públics com privades, I no descarta implementar de nou el toc de queda en els municipis on considerin que la xifra és massa alta. Poca broma amb aquesta història, perquè per decret poden fer que torni el toc de queda en un municipi concret, si creuen que les xifres són massa altes per aquell municipi. En fi, el tema de reduir a 10, perquè des del 21 de juny que no havia limitació, per exemple, tu a casa podies ser 11 i no passava res, ara si ets 10 sí que passa. Jo, de veritat, 1, que això és incontrolable, 2, la gent que ja té sentit comú ja no fa falta que li diguin una xifra concreta, ja ho apliquen a casa. O sigui, ja no ompliran casa seva de persones de bombolles diferents. sense mirar si és 10 o 9 o 7 o 11. És igual. Per tant, totes aquestes mesures que han anunciat, francament, em semblen tan ridícules com poc efectives. Va, que farem tancar la restauració a 1:45 de la matinada, però aviam, si el problema diem que estan als botellons famosos i a les trobades a les platges de jovent, què més farà tancar el restaurant a 1:45 o a les 2 de la matinada? Si és que la gent que van als botellons o a les trobades de les platges o a les macrofestes de les esplanades no hi van al restaurant, no hi van a la discoteca, no hi van a l'oci nocturn, si és que ja no hi van, si és que fan botellons, pues, o per comoditat o per una raó econòmica, a què ve tornar a tancar tot aquest tema? L'oci nocturn el tenen ja martiritzat. Martiritzat total. Parlo de les famílies, de les persones que hi ha al darrere, dels treballadors, que porten un any pràcticament tancats i quan han pogut obrir és obrir, tancar, obrir, tancar, obrir, tancar. Com si fos tan fàcil. Escolta, ara podeu obrir. Vinga, torna a condicionar tot el local per tornar a obrir. 2 setmanes després, no, heu de tornar a tancar. Però que la gent que s'està contagiant no van a l'oci nocturn. O la majoria no hi van. Vaja, no sé. Reitero, eh? O sigui, és molt bo aquestes mesures i tot el que vulguis. Crec que molt poc efectives, vaja. Però així va. Així va la història. Salut, a més, segueix fent feina fora de la Covid-19, perquè és que és veritat, no s'acaba aquí el món. I estem en època en la que hem de parlar de la legionel·la. Doncs Salut ha incrementat un 21% les revisions de prevenció de la legionel·losi a les regions sanitàries de Lleida i el Pirineu. Enguany s'han planificat prop de 700, tenint en compte que el 2020 es van fer menys de la meitat per la Covid-19, perquè estava en tota la restauració o tancada o pràcticament tancada. El territori, la funcionalitat del parc de bombers de Serós està compromesa, segons l'informe preliminar dels arquitectes. Ja saps que fa no sé quant temps que està l'edifici amb esquerdes. Fa uns mesos va caure l'edifici del costat i corrents vam haver de fer encarregar un informe i aquest informe preliminarment ens diu que la funcionalitat del parc de bombers està compromesa. Interior busca una solució immediata per garantir la continuïtat del servei fins que es construeixi el nou equipament que està projectat. Projectes en fem molts, eh? Està projectat que l'edifici de problemes estructurals fa molt i molt que se tenen, que se sap i que no es fa res per solucionar-los. El nou està projectat i ara ens trobem, com sempre, al mig, que el projectat segueix projectat però no s'ha començat a fer, que el que tenim, que sabem que està malament, cada vegada està més malament i que ara ja és un risc i que ara corrents i de pressa hem de buscar una solució immediata fins que el que està projectat deixi d'estar projectat i sigui una realitat. Et sona aquesta història? Doncs la de sempre, la de sempre. Jo ho sento, jo sé que a vegades sembla que en parlem sempre malament, però és que d'aquestes coses és veritat. En lloc de passar a l'acció i fer les coses ràpidament, ràpidament i ben fetes, doncs ens perdem amb informes, amb projectes, amb un altre projecte, amb un... Bueno, ja ho farem, i després, al cap de 2 anys, és que ens falta la partida pressupostària. Home, doncs si et falta els diners, no comencis a projectar. Primer busca els diners i llavors ja fas tot l'informe, el projecte i la realitat. Perquè, clar, si després de tota la història, de tota la burocràcia, de tota la paperassa, arriba el punt en el que sí, ho tens tot conforme, i llavors dius, bueno, sí, ara saps què passa, que no ho podem fer perquè no tenim diners. És que, clar... Seguim el territori, va, que l'Escola Agrària d'Alfarràs és la primera catalana que aconsegueix la certificació ISO de gestió mediambiental. És el 6è centre educatiu de tot Catalunya a obtenir la distinció, que té com a objectiu evitar la contaminació del planeta. És una bona notícia. I a Linyola s'ofereix suport psicològic als veïns per superar els efectes de la Covid-19 en la salut mental. Iniciativa pionera amb el Col·legi Oficial de Psicologia que s'adopta arran del brot que hi va haver aquest hivern passat. A Lleida, durant els propers 2 dijous, o sigui aquest d'aquesta setmana i el que ve, hi haurà test a joves, cribatges, vaja, a persones de 16 a 30 anys. Des de les 19 a les 22 hores, de 7 de la tarda a 10 de la nit, aquest proper dijous es farà a Ricard Vinyes. El de la setmana vinent encara no s'ha dit. No cal demanar cita. Per tant, si tens entre 16 i 30 anys i vols saber... És un cribatge d'aquest d'un test d'antígens. En 10-15 minuts tens el resultat, doncs t'acostes allà sense cita, fas cua, et fas el cribatge i quedes tranquil, almenys, per saber si estàs o no contagiat. Perquè si convius amb els pares, amb germans o amb d'altres, o veus amb amics, doncs saber si t'has de quedar a casa o no. Que és l'altre gran problema. Ningú controla a la gent que ha de fer quarantena i ara s'estan adonant que un 40% de la gent que ha de fer quarantena no la fa. Un 40%, de gent positius, no la fa. Clar, és que com hem de parar la transmissió d'aquesta manera? A hores d'ara hi ha 16 pacients ingressats als hospitals del Pla de Lleida, i que són dos més que ahir, i 8 a l'Alt Pirineu i Aran. A Lleida, el risc de rebrot està als 748 punts, la RT ha baixat de 2, bona notícia, 1,94, segueixen molt alt. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot baixa també lleugerament, 857 punts, la RT també baixa, s'acosta molt a l'UIA, 1,18, i a nivell de tot Catalunya estem parlant d'un risc de rebrot de 1.399 punts i una RT de 1,54.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, per darrera vegada aquesta temporada marxem cap a Q2 Consultors, que estan al passeig de ronda número 57, que també els trobes a internet a www.q2-consultors.com, i després el telèfon, que és fàcil de recordar i que per fer aquesta primera, aquest primer contacte és còmode i ràpid, 973-28-28-18. Tu exposa la teva situació, el teu problema o el que vols saber, i des que ja et passaran amb el departament corresponent i ja està, et buscaran una solució personalitzada, que jo crec que és la gràcia, 973-28-28-18. Avui està amb nosaltres l'advocat especialitzat en dret mercantil i civil, el Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Sense
bon
voler, dia. Sense voler, ens hem plantat quasi bé a la segona quinzena del mes de juliol, sense voler.
Pràcticament, sí, a punt de marxar de vacances més d'un.
Hòstia, tu. Josep Lluís, escolta, avui per tancar la temporada amb el nostre espai d'advocats, parlarem de dos notícies, de dos temes, i a més farem allò que es fa, mirar enrere i dir, escolta, de què hem parlat aquesta temporada? Que ja veureu que hi ha un tema bastant monotema, però no sempre, No sempre hem parlat de la situació de Covid i tot això, sinó que hem parlat d'altres coses també, Però abans, que hi ha una sentència que té a veure amb els autònoms i amb el tema de despeses, que jo crec que això afecta a moltíssima gent, perquè a Espanya, si hi ha una cosa, són autònoms, Josep Lluís?
Pues sí, mira, tu m'identificaves fa un moment com a especialista, entre cometes, en dret civil i mercantil, però parlem d'una notícia fiscal. Per una sentència del Tribunal Suprem, molt recent, que, bueno, canvia el criteri que tenia Hisenda, i és que els autònoms poden deduir-se, parlar més, en aquest cas, dels menjars de treball, però amb general despeses de relacions públiques que siguin justificades, i que no serà necessari acreditar que s'hagi, diguem, aconseguit un negoci amb aquell dinar o d'això, senzillament poden ser per un dinar de treball amb un client que ja ho sigui o que volem que ho sigui en un futur, i que això es pot deduir com a despesa. Aquesta seria una novetat interessant per qualsevol mena d'autònom. I l'altra sentència que també m'ha cridat molt l'atenció és una sentència que pot ser polèmica, una sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona, de l'any 21, ja sabem que Barcelona d'alguna manera després irradia cap a la resta de Catalunya i la resta d'Espanya, que fa uns anys el Tribunal Suprem va dir que quan una persona que tenia atribuït l'ús de la vivenda passava a conviure amb una altra persona, aquest ús s'extingia. Pues bé, l'Audiència Provincial de Barcelona matitza aquesta afirmació i diu que sí, això és així, però si es va ser previst expressament. És a dir, que jo, si no ho he previst davant del jutjat, cosa que és probable, per donar-ho per sentat, si passo a conviure amb una nova persona, amb una nova parella, no s'extingirà aquella ús de la vivenda, el qual jo presumeixo que potser portarà algun enrenou.
Home, el que sí que portarà segur és que d'aquí en avant una clàusula més als acords i als contractes.
Sí, una cosa més a tindre en compte.
Clar,
sí,
és una clàusula més, perquè clar, si t'ho diuen així, si no està previst, doncs què vol dir això? Clàusula. Per cert, que deies al principi, Hisenda ha canviat amb el tema dels autònoms, que ara sí que admet aquestes despeses. Bueno, Hisenda ha canviat, l'ha obligat una sentència judicial, perquè Hisenda li costa, de canviar.
Li costa. En aquest cas, des de Tribunal Suprem.
En fi.
I del Covid, doncs, efectivament, jo crec que no solament les meves intervencions, sinó que particularment des de la meva companya Mireia hem girat al voltant del Covid, al voltant de qüestions laborals, moltes d'elles, ERTEs, ha sigut una paraula que s'ha fet comú entre nosaltres, però altres moltes qüestions, no? Hem tingut temps de parlar, com sempre, perquè és una notícia permanent, de tema d'arrendaments urbans, en aquest cas una llei que va sortir a Catalunya de limitacions de les rentes, el problema Covid d'ajornament del pagament o la reducció del pagament de les rendes, sobretot dels locals, que s'han trobat tancats com a conseqüència de la pandèmia. S'ha fet famosa aquella, una paraula, un latinajo d'aquells, que la clàusula rebus sic stantibus, és a dir, una clàusula que permet moderar el contingut dels contractes quan esdevinguin circumstàncies extraordinàries, el Covid sens dubte ho ha estat. Hem parlat de consum, de la reforma de la llei de consum d'usuaris, sobretot en serveis digitals, sempre amb la voluntat de donar més garanties als usuaris. Hem parlat, com no fa ben poc, de viatges, d'hotels, i tota la problemàtica que girava al voltant de cancel·lacions d'aquesta mena. Hem parlat de temes matrimonials, familiars, del pagament d'aliments, que no solament era cap a fills, de lo que són les despeses extraordinàries, del delicte d'abandonament de família, que era, perquè hi havia una creença una mica en un sentit diferent, de pactes prematrimonials. Hem parlat d'herències, de renúncies, de desheredacions. Hem parlat, si te'n recordes, de Thermomix.
Sí, senyor.
Vam parlar.
De la propietat intel·lectual, no?, entre Thermomix i la maquineta que presumptament plagiava o copiava sense llicència de Lidl. És que vam parlar d'això, justament. No, i a més, aquella setmana això va sortir a molts fòrums d'internet i se'n va parlar bastant. De totes maneres, Lidl ha hagut de retirar la venda d'aquella màquina.
Vull dir que... Correcte. Això no vol dir que no n'hi hagi altres similars que fan publicitat normal i corrent, però que són, diguem-ne, que no hi ha hagut aquest plagi dels elements fonamentals, no? Aquell, bueno, el plagi, per lo general, doncs no és una cosa admesa ni en una obra literària ni en una obra d'una altra manera, no? Hem parlat també en el seu moment dels registres de morosos, què succeeix quan se'ns inclou o quan se'ns pot incloure en aquests registres de morosos i quan resulta aquesta inclusió incorrecta i podem demanar que ens treguin i, a més, demanar danys i perjudicis. Vam parlar de les rebaixes, de lo que suposava, i també hem parlat tot sovint, malauradament, de la crisi econòmica i tot el que comporta, i hem parlat de les segones oportunitats, d'aquell mecanisme que hi ha, que és molt efectiu per alliberar-nos de totes o d'una part dels deutes que tenim i fer d'alguna manera taula rasa i començar des de nou. Hem donat bastant.
Que per cert, Josep Lluís, el tema aquest de la segona oportunitat, que és el que deies ara, vaig estar llegint que no sé ara si ja s'ha fet o es farà, que volen fer, o si ja està en marxa, un tribunal ja dedicat exclusivament a valorar el tema aquest de la segona oportunitat,
Bueno, a veure, diguem-ne que a Barcelona ja funcionen... aquí la problemàtica que va vindre era que el jutjat de lo mercantil assumia els concursos. Però les segones oportunitats, els concursos de persona física, es podien actuar d'una manera diferent i podien anar a parar qualsevol mena de jutjat. Mm-hmm. A la qual això provocava que hi hagués una falta d'especialització i una demora en tot això. Una vegada això vagi al jutjat del mercantil, jo crec que se redeconduirà i hi haurà molta més velocitat i efectivitat. Però la segona oportunitat, sempre me n'ha sentit parlar d'una manera elogiosa i una cosa que funcione. A veure, mirant cada persona què és el que succeeix. De tant en quant, amb algun daltabaix, amb el sentit de que sembla que els deutes de les administracions públiques juguen en una altra lliga, i també amb el tema, que ara ja s'admet aquí a Lleida, de poder conservar la vivenda habitual quan aquesta vivenda habitual estigui al corrent de pagament la hipoteca i quan aquesta hipoteca tingui un valor, un import similar al valor de la casa.
Sí, sí, sí.
Però diguem-ne que el tema està evolucionant i segurament evolucionarà més si es transposa aquí una directiva comunitària pendent, de tal manera que sigui una eina efectiva per la gent que té problemes econòmics.
Clar. No, és una eina que l'hem explicat i que la tornarem a explicar segur perquè és relativament desconeguda, però dins d'uns paràmetres la persona que s'hi pugui acollir, doncs realment és això, és una segona oportunitat, no és quedar-te ja marcat de per vida. En fi, doncs, un resum molt il·lustratiu el que ens ha fet el Josep Lluís Gómez. Recorda que és advocat a Q2 Consultors, que els trobes a internet q2-consultors.com, al passeig de Ronda 57, i si no, per telèfon, a 973-28-28-18. Ara sí que, Josep Lluís, et deixo descansar els dimarts, almenys de les intervencions radiofòniques, esperant que ens puguem retrobar el curs vinent, la temporada vinent. Però vaja, això serà el setembre, que dit ara sona llunyíssim, però que no està tan lluny el setembre, que quan ens n'adonem estem a final de juliol, agost, i això és un pas, Per tant, a gaudir-ho. Josep Lluís, escolta, que ha estat un plaer comptar amb la teva presència la major part de tota aquesta temporada.
El plaer ha sigut meu, i desitjar-te a tu i a tots els oients un molt, molt bon estiu, que disfruteu, que descanseu, i a veure si el setembre és... Bueno, ja algun núvol desapareix de l'horitzó. Estem tots millor del Covid i de tot.
Sí, sí, la veritat és que sí. També recordem a la Mireia Planes, que com dèiem abans, ha estat amb nosaltres sempre que hi ha hagut algun ajornament d'ERTOs per explicar què eren els ERTOs, i com influeixen amb l'atur, amb la nòmina, amb la declaració de la renda, etc. En fi, bé, són coses que abans no en parlàvem i que després de la pandèmia n'hem hagut de parlar. Josep Lluís, cuida't força, una abraçada.
Una abraçada, Ricardo.
¿Cómo? ¿Que aún no te ha tocado un Osmotic? El jueves día 15 tendrás una nueva oportunidad. Participa asistiendo a nuestro tercer directo en Facebook. Además, hablaremos sobre la reducción del consumo de plástico para proteger nuestros océanos. Tienes una cita el jueves día 15 a las 20 horas en el canal de Facebook de Grupo Corsa. Te esperamos.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I un dimarts més d'aquesta temporada en la que donem la benvinguda al Joan Bellmunt per obrir la finestra del record. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
Bueno, jo crec que t'ho he preguntat més d'una vegada, perquè els que feu programa dimarts, al cap d'una temporada, com a mínim un cop us toca un dimarts i 13, però suposo que no... Ja ho vam superar, això, del dimarts i 13.
No hi ha superstició.
Bueno.
Això és una...
Hi ha gent que li afecta, eh?
Sí, bueno, amb
cada vegada menys, però hi ha gent que sí, que escolta...
Això i d'altres coses, perquè
sí.
A vegades també hi ha unes supersticions que dius, com pot ser que hi siguin, no? O creences, no sé, ara mateix, amb la pandèmia, hi ha hagut molta gent que és convençuda de que les vacunes aportaven uns microxips i que així ens dominarien, però algunes creences fora de l'absurd, fora del lògic. Des del meu punt de vista, i quan hem vist que les vacunes han sigut una de les solucions per les morts de les residències, per els contagis, per molta gent afectada. Vull dir, per tant, vull dir, la gent tenim unes creences i costa vegades de deixar-les.
D'això en surt un bon guió d'una pel·lícula, eh?
Sí, bueno, això i molt més.
I molt més.
I molt més.
Sí.
Ara, dir, també a mi m'ensenya que els humans ens costa d'aprendre i de prendre decisions pròpies pensant, no?, perquè ens deixen portar pels inputs que ens arriben de fora i diuen, no, això és dolent, o s'ho creuen o tal, no? i bueno, pues hem de saber discernir el que és bo i el que és dolent i actuar en conseqüència.
I tant. Joan, escolta, avui obrim la finestra dels records i l'obrim a temps, o sigui, a temps, amb temps de distància, perquè el setembre, concretament el dia 11 de setembre, es compliran 100 anys d'una tragèdia...
Catàstrofe.
Sí, d'una catàstrofe gran. El que passa és que fa 100 anys i potser a vegades doncs, els ecos no ens han arribat prou. Jo sé que n'hem parlat aquí, amb el Joan Bellmunt, però a la zona de Butsènit fa 100 anys hi va haver una catàstrofe amb majúscules. I com que segurament l'11 de setembre encara no haurem començat temporada, a més és dissabte, anem a parlar avui, en el darrer programa de la temporada.
I si l'11 de setembre estem aquí, seria obligat parlar de l'11 de setembre
sí, com clar, els darrers anys, no? Sí, sí, sí.
A nivell polític.
És veritat. El que passa és que no ens hem d'oblidar, perquè allí va quedar... Bueno, ara ens ho expliques, però clar, allí, a part de les persones que ho van patir, és tot el voltant, tot l'entorn, les famílies, amics, descendents, és fora. Explica, Joan.
Pobles de la rodalia...
Situa'ns.
Sí, sí, sí. No, doncs cal dir, i aquí segurament som els primers a fer recordança d'aquest fet, 100 anys, un segle ja que va passar això, perquè era l'11 de setembre de 1921, quan hi va tenir lloc l'aplec acostumat, com cada any, a Butsènit. Cal dir que els pobles de la riba esquerra del Segre utilitzaven per venir fins aquí a l'ermita una barca de sirga. Aquell dia, l'11 de setembre de 1921, a 8:15 del vespre, va fer l'últim viatge de la seva història, aquesta barca. A l'hora d'iniciar el retorn als pobles respectius del costat esquerre del Segre, els joves, que tenien moltes ganes de gresca, van voler aprofitar i esperar el darrer viatge del dia que feia la barca. I unes 60 persones van pujar a la barca, i per més que el barquer els deia que no pujés més gent, un grup, encara nombrós, va saltar a dalt quan ja la barca s'havia posat en marxa i anava travessant el riu, per tal de no quedar-se a terra. La barca portava massa càrrega. I què va passar? Pues que la barca s'inclinà i volcà al mig del riu. El Segre, cal dir que baixava a ple. Va ser una gran tragèdia. La veu va córrer com foc de pólvora i a les 8 de la tarda es coneixia el fet a Lleida. Cal dir que els metges Manuel Mercè, Sales, Fontanals i Aragonès, amb el practicant senyor Sierra, s'hi van desplaçar ràpidament, com també els guàrdies rurals i la Guàrdia Civil. Però què van contemplar? El que pogueren contemplar va ser dantesc. Va començar el rescat immediatament. Cal dir que l'endemà s'havien rescatat 23 morts i 18 ferits, però quedava gent encara desapareguda. A la llista que hem consultat hi consten de Sudanell 11 morts, de Montoliu 9 morts, del Canó, 2 morts, del Fes, 2 morts, de l'Atàrrec, 2 morts, de Vinatesa, 1, però encara faltaven extraure 2 cadàvers de Sudanell i un de Montoliu. Cal dir que al final es van rescatar 31 cadàvers, una cosa terrible. I l'endemà, per transportar-los als seus llocs, als seus pobles respectius, què va passar? Pues que van haver d'habilitar carros, van carregar els morts dels carros i van ser portats als seus pobles. Mm. Va ser una tètrica comitiva que mai i mai aquella gent que ho va viure ho van oblidar, i els que són testimonis d'oïda d'aquells fets els hem de divulgar per recordar aquests fets que van tenir lloc a la nostra terra. És una finestra de record i que avui l'hem volgut aportar, perquè com bé has dit, segurament l'11 de setembre encara no haurem començat el programa i se'ns passaria, i volíem donar a conèixer aquesta realitat.
A més, persones joves, després d'un dia de festa, doncs que també potser tens una mica exacte, més d'eufòria, per entendre'ns. Clar, és allò del... Bueno, tranquil, que no passarà res, per una vegada, no? No ve d'un. I aviam, els límits al final estan per alguna cosa. O sigui, els límits existeixen, i de vegades sí que hi ha tolerància, però clar, fins a cert punt. Hem de dir que fa 100 anys... jo crec que no hi havia ni les comportes de la mitjana, no?
A veure, fa 100 anys era impensable que la gent d'avui, la gent que vivim avui, que tingui noció de que hi havia una barca de sirga que travessava de l'un costat a l'altre, i que els carros amb els morts van haver de pujar de Burzana cap a Lleida per passar pel pont
El pont vell,
sí. Per anar cap a l'altre costat, perquè no hi havia cap pont per passar d'un costat a l'altre.
Però que vull dir que el riu, a més, baixava brau, vull dir que no és com ara, que està molt controlat i canalitzat. Segurament baixava més aigua que ara.
Ara el riu també està mort, com aquell que diu, sí. Perquè a vegades ni corre l'aigua, surten vegetació dins del mig del riu. Sí, és un canvi brutal, és el que has dit tu. I les comportes de pardinyes i els pantans que s'han anat fent han anat regulant la situació, i ara aquells cabals que quan hi havia una tempesta forta o un desglàs a la muntanya baixaven pues, brau i guerrer, pues, ara pues, les coses estan més controlades. Clar. Tot i amb això, no oblidem, pues, també inundacions com la de l'any 82 o,
sí, 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 sí.
O d'altres inundacions, i hi ha hagut que el riu ha baixat bastant, bastant.
Sí, sí. Doncs segur, segur que en alguna casa encara ho recorden. Fa 100 anys, ja són molts anys. Però clar, aviam, més d'una família va quedar escapçada. Sí, sí,
no,
sí.
No, i avui dia, a molts cementiris de l'altre costat, del costat esquerre, hi ha el llistat de la gent que va morir del seu poble, perquè estan enterrats als seus cementiris respectius, i allà està fent record d'això.
Sí.
També hem de dir que hi va haver, després d'una sèrie d'anys que no es va celebrar l'aplec de Burzanit, per respecte sí. als difunts i perquè la gent no venia. I llavors es va potenciar l'aplec de Carrasumada, a Torres de Segre, mm-hmm. perquè no calia travessar el riu, i anaven des de l'altre costat, anaven directe a l'ermita de Torres de Segre.
És que el riu llavors era una frontera natural, per entendre'ns, eh?
Ah, exacte.
Sí, ara sí que hi ha molts ponts, i amb els vehicles, doncs és... Vaja, és un... És no res passar d'un lloc a l'altre, eh? Però... Parlem de fa 100 anys, que és una altra història.
Parlem de fa 100 anys, exacte, un segle, una finestra que hem volgut recordar avui d'un fet puntual que va passar al nostre territori.
Clar. Joan Bellmunt... Que tenim una altra temporada al sac.
Bueno,
el sac ha lligat ja.
Quan vam començar, sembla que un sí, any sí. a veure com anirà, l'hem anat trampejant, fent-ho a través de la via telefònica, que no és la millor manera de poder expressar-se, veure'ns les cares i parlar amb els oïdors,
no,
però la qualitat del telèfon sempre també deixa que desitjar. Però bueno, hem fet el que hem pogut i penso que hem pogut arribar puntualment, cada 15 dies quan ens tocava, als oïdors que ens esperaven.
Clar que sí. Joan, de totes maneres, espero que d'això el setembre ho revertim i que ens tornem a veure les cares, com a mínim. Com a mínim, que ens veiem les cares.
Jo penso que hem de ser prudents, Ricard.
Sí, 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 hem de ser prudents, però escolta...
I no fer els projectes d'avui per avui, no?
Això tens raó, també, eh?
Temps al temps, a veure com anirà evolucionant.
Bueno, Joan, escolta... vacunat ja...
Sí, ja fa dies.
Ja fa dies.
Sí.
Per tant, encara és l'estiu amb una altra tranquil·litat, eh?
Si més no, sembla que sí. De totes maneres, vull dir, en aquests moments ja veiem que torna a haver-hi rebrots a diferents llocs, tant d'aquí com de països de fora. Aquí hi ha variants que van siguen difícils de controlar, com la Índia o d'altres. Vull dir, bueno, jo penso que és una cosa que ens durarà encara molt temps i que n'hem de ser conscients. I que mai, des del meu punt de vista, mai tornarem a estar tranquils i en pau com abans.
No, això també.
Perquè quan parlem de la normalitat, recobrar la normalitat que teníem, per mi no serà mai igual.
No. Això tens tota la raó. Escolta, Joan Bellmunt, que ha estat un luxe, tenir, comptar amb la teva participació una temporada més i, evidentment, espero que passis bon estiu, que recarreguis piles i que ens tornem a trobar la temporada vinent, perquè, com sempre dic, a la finestra dels records hi ha espai per explicar doncs, les tradicions populars, el que feien els nostres avantpassats, la base de moltes de les celebracions que fem avui en dia, que venen de lluny, i que no hem d'oblidar d'on van sortir, i que tot això ho repassem cada vegada amb el Joan Bellmunt. Per tant...
Nosaltres som els receptors d'aquesta història,
sí.
I el que no podem fer és matar-la i enterrar-la,
no.
Sinó que hem de ser continuadors i anar transmetent aquesta realitat.
No, transmetent i divulgadors, que si no
i
també s'acaba tot.
Si m'apures, te faria una petita reflexió,
sí.
Mirant un roser, veurem que té roses, però aquella rosa que mires es pansirà i caurà. Jo et diria, o us diria als oïdors, que no es preocupin, perquè el roser donarà noves ponzelles i noves roses, i per tant l'únic que hem de fer nosaltres és procurar ser, en lloc de roses, d'un dia ser rosers que van donant roses tot l'any, i així alegrar els del nostre entorn.
Molt bé, doncs mira, res a dir ja no podem afegir res més. Joan Bellmunt, com sempre, que ha estat un plaer, que passis bon estiu.
Igualment a tots els oïdors, una abraçada molt gran a tots, als que ens escolten i als que ja no ens poden escoltar, el nostre record i el nostre homenatge, perquè sé que hi ha hagut molta gent que ha patit molt aquests darrers mesos.
Sí.
Per tant, el nostre record, el nostre afecte i una abraçada de tots molt forta, i esperem, desitgem, que al setembre ens puguem retrobar.
I tant que sí. Una abraçada, Joan.
Ànims i bon estiu a tots.
Senyals horàries. Ens plantem a la una, després hi tornem al migdia de Cope Lleida.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Tenemos una última hora que nos lleva a Bruselas. La Unión Europea ha dado el visto bueno a que España comience a recibir los fondos europeos establecidos para hacer frente a la pandemia. De esta forma se desbloquea la primera transferencia de 9.000 millones de euros. Corresponsal José Luis Concejero.
Lo acabamos de conocer y es un paso indispensable para la aprobación de los fondos europeos y superar la crisis del coronavirus. Los ministros de Economía de la Unión Europea acaban de aprobar el plan de recuperación presentado por España. Es el segundo filtro después de que hace unos días aprobase la Comisión Europea este documento. De esta forma, España puede empezar a recibir los 70.000 millones de euros en transferencias hasta el año 2026. El objetivo es que antes de que termine este mes de julio o como muy tarde en agosto puedan llegar a España los primeros 9.000 millones de euros.
Es uno de los grandes retos del siglo XXI. No es una pandemia exclusivamente sanitaria, es también social. La soledad es uno de los principales factores de riesgo para la salud física y mental a cualquier edad. En España hay al menos 5 millones de personas que viven solas. El 40% son mayores de 65 años, una cifra que va a más en nuestro país. Hay que decir que en muchos casos es involuntaria, pero no siempre, Carmen Lavallén. Podemos escuchar a Carmen Lavallén. Vamos a ir hasta Cuba, donde la situación sigue siendo tensa. La represión por la fuerza, con detenciones de decenas de manifestantes que reclaman libertad, ha aplacado la respuesta en la calle. No tienen vacunas, tampoco alimentos. El coronavirus ha acabado con una de las fuentes principales de los cubanos. Y el turismo, y se han hecho a la calle. En el Gran Cope acabamos de hablar con Dairi Coro. Es una médica cubana que tuvo que huir de la isla, acosada por el régimen. Ahora vive en España, pendiente de la concesión de asilo. Y pendientes también de la recuperación del Papa Francisco, que sigue hospitalizado en el policlínico Gemelli tras la intervención de colon. El último parte confirma que continúa con el tratamiento previsto y con la rehabilitación. Francisco recuerda especialmente a quienes, estando en cama, no pueden regresar a casa y les aconseja que vivan este tiempo como una oportunidad. Salen a la luz unas presuntas grabaciones de Florentino Pérez emitiendo opiniones sobre dos referentes del madridismo, sobre Raúl e Iker Casillas Santiduque.
Las ha hecho públicas, Antonio, el portal digital El Confidencial, aclarando que corresponden a septiembre de 2006, cuando Florentino Pérez ya no era presidente del Real Madrid y el máximo mandatario era Ramón Calderón. En los audios se escuchan, presuntamente, palabras de Florentino Pérez en las que califica a Raúl, actual entrenador del Castilla, y a Iker Casillas, embajador del club, de ser las dos grandes estafas del Real Madrid. En el equipo blanco, según nuestras informaciones, piensan que se ha iniciado una campaña debido a la participación del Real Madrid en la creación de la Superliga. En otro orden de cosas, la UEFA acaba de hacer oficial el once ideal del torneo, en el que destaca la presencia del mediocentro español Pedri, que ayer había sido elegido además como mejor jugador joven del torneo. En la Liga, Osasuna acaba de comunicar dos nuevos casos positivos por COVID. Se trata de Roberto Torres y de Sergio Herrero. En el Tour de Francia ya tenemos de nuevo en marcha la carrera tras la jornada de descanso, con la disputa de la etapa número 16 y un recorrido de montaña de 169 kilómetros con llegada en Saint-Gaudens. Y en baloncesto, el Valencia Basket acaba de hacer oficial el fichaje de Víctor Claver.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de un militar coreano, que acaba de ser ordenado sacerdote en el convento carmelita de Caravaca de la Cruz.
Sí, se llama Daniel Bae, nació en el seno de una familia católica en Corea del Sur y desde niño le atrajo la profesión militar. Tras casi 10 años de carrera, alcanzó el grado de capitán de infantería. Fue en ese momento cuando sintió la llamada de Dios a trabajar para él. Un dominico español al que conoció en su país le animó a venir a España, y así es como llegó a nuestro país hace 12 años, sin hablar el idioma y sin conocer a nadie. En En 2010 conoció el Carmelo Descalzo y comenzó el camino que le llevaría en 2019 a realizar su profesión solemne y a ser destinado al convento de Caravaca de la Cruz, donde el pasado sábado fue ordenado sacerdote. Su historia la vamos a contar en El Espejo dentro de media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i comencem el migdia de COPE Lleida, 5 minuts per sobre de la 1, avui dimarts i 13 de juliol, fregant ja els 25 graus, amb vent, amb sol, a la ciutat de Lleida, amb unes temperatures mínimes força baixes, sobretot pel que és l'època de l'any en la que estem. A nivell personal perfecte, n'hi ha d'altres que no. Jo, a la meva família, per exemple, que això ja veieu que a cada casa hi ha el que té molta calor i molt fred. És curiós, això. Però, bueno, s'ha d'anar compaginant tot plegat. Tot seguit busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Parlarem amb l'Alba López. Després farem una repassada a la darrera hora informativa. I de seguida parlem de gastronomia. A partir de 2:15... la nostra tertúlia dels polítics, i amb tot això ens plantarem a les 2 de la tarda. Com et deia, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Predominen els cels bastant blaus aquest dimarts a Lleida, excepte la zona del Pirineu, on trobem més nuvolositat i, de fet, també no descarten precipitacions al llarg de la jornada, especialment a la zona de la Vall d'Aran. Pel que fa a les temperatures, avui baixen, màximes de 15 graus a Viella, 24 a la Seu d'Urgell, 28 a Tàrrega i Lleida, o els 29 a Balaguer. Amb vent que al sud de Lleida bufa moderat, a la resta variable i fluix. De cara a demà dimecres, trobarem una jornada similar a la d'avui, predominaran els cels blaus, excepte el Pirineu, on de nou trobarem nuvolositat que podrà deixar xàfecs dispersos, sobretot per la tarda i a la zona de la Vall d'Aran. Les temperatures se pujaran al Pirineu, a la resta canviaran poc, amb mínimes aquesta nit d'entre 7 a 14 graus i demà màximes que aniran dels 19 als 30 graus. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Vinga, directes a buscar la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Amb 7 minuts per sobre de la 1 de la tarda, parlem, doncs, del desastre, de la gestió de la pandèmia, del canvi de la Generalitat de Catalunya, que, per cert, després de les eleccions, que les vam fer al febrer, de dels enamorats, em recordo per això, no hem tingut govern fins fa 4 dies... I, francament, estan fent bona Alba Vergés, que vols que et digui? Això és personal, A fets consumats, perquè és així de cru, resulta que ara el govern de la Generalitat diu que les dades de la pandèmia són ara mateix pèssimes. Això diu la Generalitat de Catalunya, amb 1.091 persones als hospitals i 209 a la UCI. El conseller de Salut, que tampoc és un desconegut en la matèria, el conseller de Salut és Josep Maria Argimon, ha anat més enllà i ha afegit que les xifres són més que pèssimes. Guaita tu. Això, ahir. Hem fet ara el gran descobriment. Resulta que dilluns passat ja teníem unes xifres que eren pèssimes, o més que pèssimes, digue-li com vulguis. Però no se'ns va ocórrer actuar. Vam dir, escolta, mira, quasi que esperem una setmaneta a veure com va la cosa, a veure si es cura sol. Allò, no? A veure si s'arregla sol. Però clar, ha passat una setmana i no s'ha arreglat sol. Al contrari, s'ha empitjorat. I com que s'ha empitjorat, correm-hi tots. Correm-hi tots i no em feu ser mal pensat, perquè a Barcelona s'ha realitzat un d'aquells esdeveniments multitudinaris que fan mal als ulls. Un esdeveniment d'aquest, un macroconcert. Digueu-me mal pensat, De veritat, vull dir que no hi ha res oficial. Això cadascú ja que pensi el que vulgui. Però s'ha fet ara allò, i com que ja s'ha fet ara allò, doncs ara sí. Ara sí, perquè clar, les xifres ara ja són no pèssimes, més que pèssimes. Paraules del conseller de Salut, Josep Maria Argimona, són molt més que pèssimes.
I té raó. I té raó. Si és que és veritat. Si és que les xifres són molt dolentes. Però és que fa una setmana ja ho eren. Les imatges de la famosa Eurocopa són horribles. Però clar, allò és Anglaterra. No podem fer-hi res allí. Però és que clar, hi ha hagut d'altres imatges aquí, al nostre país, on la Generalitat sí que hi tenia mà. I on no ha volgut o no ha pogut posar-hi mà. En fi, així com van les coses és que el Procicat diu que està treballant en una resolució que limitarà les reunions a 10 persones. Això ja sabeu que ho ha de ratificar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que farà tancar totes les activitats a 1:15 de la matinada, incloent-hi també la recollida de menjar als establiments o els serveis a domicili. Que en l'àmbit de la cultura tots els esdeveniments es faran asseguts i, per tant, no caldrà ja el test d'antígens previ que es va establir com a obligatori la setmana passada en actes de més de 500 persones, que no estava malament, la veritat. Ja que fem cribatges a les poblacions, doncs fem cribatges també als esdeveniments. Bueno, ara, com que resulta que els hem de seure, a la gent traiem el test d'antígens. El govern també recomana als ajuntaments que restringeixin a la nit tots els espais que puguin ser lloc de trobada massiva, com ara parcs i platges. Pel que fa a les festes majors, es diu que la darrera recomanació als ajuntaments, però també han indicat que s'hauria de restringir tot això. I, a més, evidentment, a partir de 1:15 no es pot fer res. També s'hauran d'aplicar els plans sectorials de cultura popular. Segons una piulada del Departament de Cultura, perquè ara ja ens comuniquem així, fem tuits, les mesures es presentaran avui dimarts al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i s'espera que puguin entrar en vigor a finals d'aquesta setmana. O sigui, segurament ja parlem del cap de setmana, també. I tot això perquè hi ha una explosió de casos. Però l'explosió no és ahir, ni abans d'ahir. És fa 10 dies. És justament 2 setmanes després de Sant Joan. Si és que això només feia falta sortir al carrer i preguntar-ho a la gent. Si és que al final resulta que hi ha més experts passejant pel carrer que a les institucions on hi ha els teòrics experts que han de prendre decisions. I ull, una cita, una dada més. La Generalitat de Catalunya estudia tornar al toc de queda a les zones amb molts contagis. El toc de queda és a les 10 de la nit a casa, fins a les 6 del matí. Ull que pot ser dur, aquesta història en ple estiu. En fi, no avancem aconteixements, perquè tot això s'ha de presentar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a veure què s'aprova, què no s'aprova, i si ha d'entrar en vigor, ja estaríem parlant de final de setmana, o sigui, de cara al cap de setmana. A Linyola ofereixen suport psicològic als veïns per superar els efectes de la Covid-19 en la salut mental. És una iniciativa pionera amb el Col·legi Oficial de Psicologia que s'adopta arran del brot que hi va haver aquest passat hivern. I durant els propers dijous a la ciutat de Lleida hi haurà cribatges que van orientats o encaminats a joves de 16 a 30 anys. Aquest dijous, des de les 19 a les 22 hores, des de les 7 de la tarda fins a les 10 de la nit, estaran a la plaça Ricard Vinyes. El dijous de la setmana miren, encara no ho han dit. No cal cita prèvia, només tenir aquesta edat, entre 16 i 30 anys, et faran un test d'antígens, vas allà, fas cua, i en 10-15 minuts tens el resultat. És, evidentment, per tallar la transmissió. Si pel que sigui et surt positiu, quarantena. I, sisplau, si et donen una quarantena, doncs ja ho sé que és molt pesat, però t'has d'estar els 10 dies a casa, aïllat. Perquè ara resulta que Salut s'ha donat que el 40% de les persones que han d'estar fent quarantena no la fan. Però, clar, no tenim personal i són prou grandets com per estar posant un policia a les portes de les persones a casa. És que, clar, demanem que se'n respecti per moltes coses, doncs home, hem de ser responsables, que no és tan difícil. Escolta, t'ha tocat? Doncs t'ha tocat quarantena a casa, 10 dies a casa, ja està. No passa res, al cap de l'11 dia pots tornar a sortir, però és que hem de ser suficientment responsables, adults, madurs, etc. Si ho som per fer qualsevol altra activitat, ho hem de ser per aquesta. Repeteixo, estem a l'any 21, no podrem pretendre, i aquí sí que trenco una llança a favor de Salut i de la Generalitat de Catalunya. No podem pretendre que la Generalitat ens col·legui un policia a la porta de casa 24 hores durant 10 dies. Han de confiar que som adults i que tenim sentit comú, i si ens toca fer quarantena, doncs l'hem de fer. És que hi ha un 40% de persones que s'ha confirmat que no la fan. Positius. que és que després hi ha una explosió de positius. És que tota la culpa no la té la Generalitat tampoc, que també la tenim nosaltres, com a ciutadans. Alguns més que menys, eh? Alguns més que altres. Hores d'ara, tenim 16 pacients als hospitals de la Plana de Lleida, dos més que ahir, 8 a l'Alt Pirineu i Aran. Les dades ens diuen que el risc de rebrot està als 748 punts al Pla de Lleida i la RT ha baixat de 2, 1,94. Tampoc cal que tirem les campanes al vol, però sí que estan baixant els indicadors, afortunadament. A l'Alt Pirineu i Aran, 857 punts de risc de rebrot i una RT de 1,18. Acostant-se molt ja a l'1. I a nivell de tot Catalunya, baixem tot. Afortunadament també el risc de rebrot està als 1.399 punts i la RT a l'1,54. Va, que fem una pausa ràpida i parlem de gastronomia amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano.
Maquinària Agrícola Ferro, 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors de la marca Ferro, grada ràpida i cultivador rastoller, entre d'altres. I ara també, servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro de Belllloc, 973-560017. Li assessorem o a maquinariaferro.com.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Ford de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Ford de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Ford de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, camí cap a dos quarts de dues, parlant de gastronomia com tots els dimarts d'aquesta temporada i la temporada anterior. Ja són dues temporades que hem compartit amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Ja t'avanço que, segons alguns companys de ràdio, ja m'han dit, no, el Felip Urbano és la revelació de la temporada. Bueno, però escolta, dic, l'únic problema que tens, Felip, és que no tenim institucionalitzat un premi d'això. Llavors, bueno, no sé si de quin banc l'haurem de fer, però l'haurem de recuperar amb tu, però ara mateix no tenim el MVP de la temporada.
Bueno, igual s'ha de crear, això, eh?
Per això t'ho dic. No, però és veritat, eh? Són dues temporades, sobretot aquesta darrera, que hem fet íntegra amb la situació pandèmica que vivim, per tant, l'hem fet íntegra a distància, perquè mira, la temporada anterior sí que ens va enganxar al març, però fins llavors doncs ens veiem cada dimarts a la ràdio, no? Sí. Bueno, una temporada en la que hem conegut a grans professionals del món de la gastronomia de la mà dels contactes del Felip Urbano, que sempre ho dic i s'ha de reconèixer, eh?
Jo crec que aquest any, bueno, l'anterior també, no? Tindrà sempre persones del món de la gastronomia importants, però bueno, aquest ha sigut el Pitu Roca, Fran Adrià, el súmum, no? Del vi, com aquí a Catalunya, i de la gastronomia de la restauració, el Fran Adrià, no? Després hem tingut grans sommeliers com Fran Centelles, Freddy, que és un amic meu també, bueno, de sommeliers importants.
Clar, hem parlat de gastronomia en general, hem parlat molt de vi, de cellers, i el celler com a centre, no?, neuràlgic de quan parles de vins, al final, aquella idea romàntica del celler, que pot ser gran, petit, mitjà, però on tota la tasca d'una temporada fa repòs a les botes i d'allí doncs surten grans productes que després ens acompanyaran a grans experiències. Doncs mira, per acabar la temporada el que farem avui és marxar cap a un celler, oi, Felip?
Bueno, avui m'estic cap a Manresa, que saps que li tinc molt de carinyo, també. A la meva Pla de Valles també, que sempre dic que Pla de Valles i Alella són per mi també molt importants.
Pla de Valles, sí.
Sí, amb un dels cellers més antics de la història del Pla de Valles i molt reconegut en premis, que ara ens explicarà el Marc. Jo crec que ha fet un projecte espectacular.
Doncs avui parlarem i coneixerem el Marc Maldonado, és sommelier i delegat comercial del celler Oller del Mas. Marc, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Home, jo parlava del celler com a centre neuràlgic i com a punt romàntic, si vols, aquell punt on tota la tasca que es fa a la verema, a la vinya, després reposa, no?, i acaba
sorgint aquest producte, aquests vins que després acompanyaran a les experiències de les persones. No sé si és una visió que comparteixes del que és un celler.
Sí, sí, exacte, exacte. El que passa a nosaltres, ja fa uns anys que hem intentat diversificar i d'alguna manera oferir altres experiències i oferir altres coses relacionades amb el món del vi i que acompanyin i que facin que el client d'alguna manera o la gent que ens vingui a visitar d'alguna manera doncs vinguin i trobin experiències diferents, úniques i sostenibles, no? Sobretot totes enfocades cap al benestar i sobretot relacionades totes a nivell dels vins que elaborem.
Clar. O sigui, us dono ja la plana web olledelmas.com, olledelmas.com, i us podeu connectar allí, i a part de tota la informació referent al que és el celler i els vins que elaboren a Oller del Mas, veureu també un apartat que ara ens el començava a apuntar al Marc, que és tot el tema relacionat amb l'enoturisme, perquè sí que és veritat que al final un celler, si no l'obres al públic, o sigui, jo parlava d'una visió romàntica del celler, vosaltres com a treballadors potser ho veieu una mica d'una altra manera, perquè vas allà i hi ha èpoques que vas de bòlit, però vosaltres heu decidit fer aquell pas més enllà i és obrir-lo al visitant, no? A les persones que tinguin ganes de barrejar-se unes hores o uns dies al que és el celler i de fet vosaltres heu rebut premis al projecte de enoturisme que heu preparat.
Exacte. Vam rebre un premi binari sobre el tema enoturístic i ara fa poquet, el divendres passat, vam rebre el premi a la millor activitat enoturística premium segons els premis binari. Uh-huh. Per nosaltres és un orgull poder participar doncs, en aquestes activitats i rebre aquests reconeixements, perquè al final, dintre de tots els projectes, doncs, hi ha persones que el que intentem és que això funcioni, que tiri endavant, i donar a conèixer d'alguna manera la nostra comarca, el nostre territori i, en definitiva, el nostre país, no?, en general, que és el nostre objectiu.
Uh-huh. Estic veient, així per començar, les cabanes de l'Oller del Mas. I m'està fent una enveja, Marc, o sigui, m'està fent una enveja que estic per obrir la zona de reserves i buscar un cap de setmana que estigui disponible, eh? Perquè, clar, vosaltres, Marc, on estem trucant? On esteu situats?
Mira, nosaltres estem al costat de Manresa, 3 quilòmetres de Manresa, direcció Montserrat, estem al cor de Catalunya, a la Catalunya Central, i estem en una denominació d'origen, com comentava el Felip, que és Pla de Bages. Pla de Bages és una denominació d'origen realment molt petita. Actualment està formada per 15 cellers, i entre els 15 cellers sumem unes 550 hectàrees plantades de vinya. En aquests moments som la segona denominació d'origen més petita de Catalunya, a l'Ella, ja sabeu que és la més petita, amb unes 330 hectàrees aproximadament, i nosaltres venim a continuació. Tot i així, s'ha de dir que del Bages era una zona on antigament hi havia molta vinya plantada. Però ja sabeu que a finals del segle XIX, la famosa filoxera, i tot això va anar acompanyat, aquí ens passa el riu Llobregat, el riu Cardener, les colònies tèxtils que es van anar situant al llarg del riu, i què va passar? Que tothom que treballava d'alguna manera al camp va abandonar el camp i se'n van anar a treballar a les fàbriques.
Clar.
I es va perdre tota l'activitat vitivinícola. Fins als voltants dels anys 70-80, que es va tornar a recuperar, fins als 15 cellers que actualment formem part de la denominació d'origen.
Bueno.
Però bueno, tenim la gran sort, no?, de tenir molt patrimoni anterior al segle XIX, les barraques de pedra seca, que durant tota la zona del Bages realment està coberta d'aquestes construccions de pedra seca. Trobem a la finca Madrid.
A on estàs treballant i on pots anar a passar el cap de setmana. Marc Maldonado, escolta, dèiem al principi que tu ets sommelier i delegat comercial al celler Oller del Mas. Marc, escolta, tu com entres en aquest mundillo? Com et fas sommelier? Ho tens a casa? Vas rebre la inspiració? Com entres aquí?
Jo, mira, vaig començar em fa molt gran això, però ja fa quasi 20 anys dintre d'aquest món. I la veritat és que va ser arrel de començar allò als estius, no?, que estava estudiant, i vaig començar a treballar amb una distribuïdora.
Uh-huh.
I em va començar a apassionar el món del vi, no? Jo veia allà, doncs, jo en aquell moment, doncs, veia les caixes de vi, pensava i veia que la gent, doncs, venia a la botiga, demanaven, i algú els explicava, no?, tot allò. I em va començar a interessar moltíssim i vaig decidir doncs, formar-me com a sommelier, no? I aquí va començar la meva carrera dins del món del vi, que ja sabeu que tothom el que ens dediquem dins del món del vi mai sabem prou, és un món molt complex, és un món realment molt apassionant, que també et permet conèixer altres zones vitivinícoles del món, et permet conèixer altra gent. El sector del vi, ja sabeu que és un sector molt sa, un sector doncs, que tots fem pinya, que tots tenim una mateixa passió, no?, d'alguna manera. I realment va començar així i jo espero que em queden encara uns quants anys, però jubilar-me dedicant-me al mateix món, no?, que és genial.
Marc, parlem del celler Oller del Mas. Parla'ns dels vins que produïu, perquè a més teniu una carta força àmplia.
Sí, mira, nosaltres t'explicaré una mica el que és el celler. Quan comencem les visites, habitualment les comencem amb el punt més històric que tenim, no? El punt més històric que tenim és un castell, és una masia, castell, torreó, la podríem definir, tota emmurallada, que ens data del 964. O sigui, fa més de 1000 anys que sabem que aquella casa existeix. Sempre ha sigut de la mateixa família, o sigui, són 36 generacions que han anat passant de pares a fills. Imagineu-vos una mica el que suposa per nosaltres d'aquest projecte, no? És un projecte més a nivell de responsabilitat que d'una altra cosa. El que intentem és de fer-ho el millor possible per passar-ho a la següent generació una mica millor del que ha sigut l'actual. Actualment, la finca consta de 600 hectàrees, de les quals en tenim 61 plantades de vinya. D'aquestes 61 hectàrees tenim fins a 15 varietats diferents plantades. Però, bueno, la nostra varietat, la nostra bandera, el nostre buque insignia, no?, per dir d'alguna manera, és la Picapoll, que és la nostra varietat autòctona que tenim aquí. Uh-huh. Els nostres vins, la majoria, porten una pinzellada més gran o més petita d'aquesta varietat. I a partir d'aquí la complementem amb altres varietats, com poden ser merlots, varietats forànies, però que s'entén tan molt bé a la nostra finca, cabernet. Però bueno, cada cop, lògicament, per buscar aquest toc més diferencial, doncs cada cop apostem més per les varietats autòctones que se'n dirien, les que s'havien plantat antigament dins de la zona. Uh-huh. I ara actualment estem elaborant al voltant de 12 vins, juntament amb un vermut i una cervesa, que és una col·laboració que també estem fent a través de most de vi, no? Que tot ha d'anar relacionat amb el món del vi, lògicament.
Caram. Oli també en teniu, Bec?
Exacte, fem un oli també, tenim unes 5 hectàrees d'oliveres on treballem bàsicament dues varietats, arbequina i corbella. La corbella és una varietat més autòctona i l'arbequina és una varietat molt més coneguda. Uh-huh. Estem elaborant poca producció, però realment estem elaborant un oli que anem a buscar que sigui un oli de la màxima qualitat. Uh-huh. A part treballem amb raïm propi, no? Això per nosaltres és molt important. No comprem res que no vingui de la pròpia finca. D'aquesta manera tenim tot el producte controlat, des de la matèria prima fins al producte acabat. I, lògicament, el que anem a buscar és la màxima qualitat d'aquell raïm.
Si m'haguessis de recomanar un vi, que jo sé que això és complicat, però dir, no, mira, això és Oller dels Mas, aquest és el nostre, o dos.
Va, m'ho poses difícil.
Que si no, ja ho sé, perquè és la pregunta que faig cada setmana i cada setmana em diu el mateix
i ho entenc,
però saps que també la gent que ens escolta diu, bueno, vale, sí, té aquí un munt d'això, però escolta, digue'm quin és el teu, o els dos, o els dos o tres.
Mira, jo te'n posaria dos, un de blanc i un de negre.
Uh-huh.
Ara que ja fa la calor, no?, aquestes temperatures altes, els vins blancs són fantàstics. I jo et recomanaria doncs, el blanc de Picapoll,
uh-huh,
que és un 100% Picapoll, però és un vi molt peculiar perquè porta dues varietats. Porta una varietat blanca i una varietat negra. Porta Picapoll blanc i Picapoll negre vinificat com a blanc.
Uh-huh.
I això fa que sigui un vi únic, un vi molt gastronòmic, un vi perfecte per acompanyar doncs, en qualsevol tipus de plat, amb bastant volum en boca, amb una acidesa alta que el que fa que és que sigui un vi que pugui aguantar perfectament durant 2, 3, 4, inclús 5 anys. Té una evolució amb ampolla molt bona. I com a blanc et recomanaria aquest. I com a vi negre et recomanaria doncs, un vi que per mi té molta identitat i té molta personalitat, que és el 100% Picapoll negre.
Uh-huh.
És un vi recuperat, és una varietat recuperada pel propi celler. Vam estar 8 anys per intentar elaborar un vi a partir d'aquesta varietat, i finalment ho hem aconseguit, no? A part, és un vi que ha tingut algun reconeixement, per exemple, la Guia de Vins de Catalunya va ser el 2014 com el millor vi català, i és un vi que els amants del vi de varietats autòctones i vins que surten una mica del circuit comercial, jo crec que els hi pot encaixar i pot agradar moltíssim.
Molt bé. Felip, escolta, els has tastat tu? Els has provat?
Sí, que fa poc. Fa poc, no. Que vam estar al celler. 2 mesos o por ahí, no?
No sé.
Sí, fa un parell de mesos que ens vam veure amb el Felip.
I vas aprofitar, Felip?
Sí, bueno, la cervesa, el vermut, tot ho vam tastar allà. A part, feia un dia espectacular, estàvem a la terrassa del celler, estava superbé, i bueno, tot.
Ara t'estava escoltant, Marc, en un món en el que creiem que pràcticament està tot inventat, acabar aconseguint, perquè tu ens parlaves de 8 anys fins a aconseguir recuperar aquest picapoll negre, és una fita important, suposo, per vosaltres. Repeteixo, amb un món, perquè ens pensem que tot està inventat i que tot ja està fet. Bueno, vosaltres heu treballat dur, 8 anys ens deies, i aviam, 8 anys és un període de temps doncs llarg, per treballar en un projecte en el qual encara no obtens el resultat. Suposo que d'aquest, sobretot, n'esteu força orgullosos.
Sí, la veritat és que quan recuperes una veritat així perduda i aconsegueixes fer un vi de qualitat i a més reconegut, la veritat és que és un orgull per qualsevol celler doncs aconseguir aquestes fites. Però bueno, tot i així, nosaltres sempre diem que el que intentem és cada any millorar els vins, intentar de créixer, d'aprendre, perquè això és un aprenentatge constant, i d'alguna manera el nostre objectiu és intentar de fer vins de moltíssima qualitat, no? Mm-hmm. Tots també amb el règim ecològic, per nosaltres és molt important el segell ecològic, com parlàvem abans, i tot el que va envoltat amb el celler és sostenible, treballem a través de geotèrmia, d'altres...
És que és vital això avui en dia, que ho tinguem al cap i claríssim, Marc, però no només a l'hora de fer vi, a qualsevol cosa de la nostra vida, és una cosa que crec que ja hauríem de tenir claríssima.
Sí, no, per nosaltres és una aposta que des de... No és una aposta comercial, sinó és una aposta de creença i és una aposta de molt ferma per nosaltres. Mm-hmm. Nosaltres sempre hem intentat de fer les coses tot integrat, intentar de fer vins doncs, que tinguin la menys despesa energètica a l'hora de produir un vi, la petjada carbònica per nosaltres és molt important, estem intentant de reduir-la fins a un punt de zero, aviam molt si bé. Ho aconseguim, i tot i fer vins, i perquè al final el vi és un aliment, el que intentem és això, no? que siguin vins, però que siguin de la màxima proximitat possible. És a dir, també treballem amb els nostres proveïdors i els exigim el mateix, no? per intentar de reduir aquesta petjada carbònic i per intentar de millorar d'alguna manera el nostre entorn, no? que avui en dia li fa falta. Mm-hmm.
Doncs, Marc Maldonado, escolta, que ha estat un plaer conèixer el vostre celler, olledelmas.com, allí ho teniu, estan a la DO Pla de Bages, estan a 3 quilòmetres de Manresa, amb una postal inigualable com és les vistes de les muntanyes de Montserrat, i a més amb una història que m'he quedat de pedra quan m'has dit el tema de les 36 generacions. És increïble, ja? Vull dir que de vegades parlem de projectes a llarg termini amb 4, 5, 6 i fins i tot 7 generacions. Escolta, vosaltres, el Nova Mas, 36 generacions, a més recuperant varietats autòctones i cuidant la terra i sentint la vostra, que això és, jo crec que és bàsic i que això ho hem vist amb molts cellers amb els que hem parlat. Marc Maldonado, escolta, que ha estat un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies. L'única cosa, Ricard, sí. Si no els meus companys de restauració, igual se m'enfaden, si escoltes l'entrevista.
Sí,
tenim un restaurant
sí, senyor.
Xulo, que és 9-4, sí, que treballem amb productes de proximitat, que treballem menú degustacions i els maridem amb el vins de l'Oller del Mas.
No. I tot el que m'ha explicat fins ara és també vàlid per aquest restaurant Bages 964, amb unes vistes i una terrassa que veig aquí a la web,
que és envejable, eh? Per celebracions, com diu el Marc, o per, escolta, per anar amb un amic o amb una, o amb la parella, o sols, escolta, com vulgueu, cadascú que gaudeixi com vulgui. T'asseus amb tranquil·litat al restaurant Bages 964, que està al celler Oller del Mas, i a gaudir de la vida. Ho trobeu tot a ollerdelmas.com, eh? Una abraçada, Marc.
Moltes gràcies, per l'oportunitat.
Marc, cuida't. Adéu.
Gràcies, moltes gràcies.
La veritat Adeu. És que, Felip, no menties, eh? És un entorn magnífic i que m'he quedat amb ganes d'agafar el cotxe i marxar cap allà, a visitar-ho, eh?
A vegades volem marxar, bueno, molt lluny, no?
Però no, cal, no cal.
I no cal, de veritat. No cal.
No cal marxar massa lluny, no. La veritat és que no tenim grans racons i grans coses aquí mateix.
De Lleida estem a una hora i quart, una hora i mitja.
Que sí, que sí. No, i a més amb l'eix, vull dir que no hi ha distàncies. Si vols, no hi ha distàncies. En fi, una gran cloenda de temporada, Oller del Mas. Escolta, bon dia, magnífic. Felip Urbano, sumiller, escolta, doncs un plaer compartir tota aquesta temporada amb tu, ni que sigui a distància.
Igualment.
Ens hem vist una o dues vegades, físicament, però sí. Vaja, a distància, amb mascareta i amb tota la història. Mira.
Bueno, a veure si al setembre ja...
Sí, al setembre tornarem a obrir els estudis, quasi segur, Felip, escolta, que passis bon estiu, cuida't força. Igualment. I una abraçada.
Salut.
Cuida't,
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
Cuidar de tu piel y del planeta es posible. Dr. Tree es la solución dermocosmética de higiene y cuidado saludable y sostenible. Formulada científicamente para toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales, fortalece el microbioma de la piel. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs no arribem als 25 graus a la ciutat de Lleida. Resisteix a pujar el mercuri, tot i que estem en un dia assolellat, això sí, amb una mica de vent, i per tant manté la sensació tèrmica baixa pel que és un 13 de juliol. Camí cap a les dues de la tarda, obrim la nostra tertúlia dels polítics, la darrera d'aquesta temporada. Tots amb bona cara. Escolta, ja, vacances, almenys pel que fa a la tertúlia radiofònica. Vinga, va, que vec aquí la Maria Borrell, de Ciutadans. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
També vec a l'Helena Ferre, del Comú de Lleida. Helena, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia a totes.
Jo és que sóc un curiós, Helena. Què és la xiquita?
Doncs mira, això que has dit de les vacances, doncs jo em vaig anticipar una miqueta i la setmana passada doncs vaig agafar una setmaneta i vaig estar a Menorca. I la casa que està quedant és una caseta petita de pescadors que hi ha en un poblet allà molt a prop de Salgar, de Menorca, i em va fer molta gràcia perquè... Bueno, a la paeria, jo soc de les més jovenetes, llavors em va fer gràcia.
Vale, així ja l'entenc ara, vale. Perfecte, només la casa típica blanca, aquesta és maca. Això és la foto de perfil. Jo és que les miro. Quan la gent ho canvia, si me n'adono, perquè tampoc no us penseu que tinc una gent d'aquí de 40.000 persones, si me n'adono ho miro. Gràcies, Helena. També està amb nosaltres el David Melé de Junts per Cat. David, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora a tothom.
El David és més tradicional, espera. Sí, tu, David, fa dies que no canvies aquesta foto, eh? Això que tens a la foto està cegat ja, eh? Ja, la lavanda aquesta no hi és ja.
No, i aquesta és de fa un parell d'anys.
Ah, o sigui, imagina't tu.
No, la fotografia és de fa 2 anys i la meva dona li va dir que li agradava i...
Pues nada, aquí es queda. Marisa Chandri, del Partit Popular, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots i a totes.
Carme Valls, del PSC, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Què és això? Què t'has fet?
Ah, m'he fet una tendinitis.
Ah, una tendinitis.
No, res, això que molesta molt, és poca cosa, però, bueno, em prenyo una miqueta.
Jugant a tennis?
No.
A pàdel?
No sé com m'ho he fet. No ho sé.
Pues fent anar molt el ratolí.
Arrencar nerves. Males herbes.
Però és suportable, vas bé?
Sí.
Ignasi Amor, d'Esquerra Republicana de Catalunya, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Què tal, com estàs, Ignasi?
Bé, doncs molt bé.
Escolta, per cert, que he vist que heu tingut converses amb el Lleida Esportiu pel tema de l'annex. Sempre ens falta el mateix, eh? Diners.
Sempre falten diners a totes les institucions, com al país, doncs, en general.
Institucions
i... Però a tot arreu. No sé què passa. Està mal inventat això dels diners. No sé què passa. No en van inventar prous o no en van repartir suficients. No. A veure, però més a part.
Amb lo fàcil que seria fer-n'hi més, no? Sí. Jo sempre dic, per què no en fan més? I ja està.
Bueno, no sé, això els que entenen d'economia... bueno, suposo
si
que s'ha de mantenir això.
És complicat. No, però sí, doncs vam tenir doncs, converses sobre les adequacions a l'espai, també doncs, al camp d'esports. I per tant doncs, ha seguit treballant doncs, per poder adequar i poder doncs, que el Lleida Esportiu torni a ser doncs, el que era, que això si torna a ser el que era, doncs serà bo per la ciutat.
Bueno, el que m'ha quedat clar, almenys això és bo, és que val, us vau asseure, però que us tornareu a asseure.
I tant, això sempre, vull dir, com en qualsevol entitat esportiva doncs, de la ciutat, anem fent reunions doncs, periòdiques i anem doncs, adequant espais, anem veient les necessitats que tenen i anem veient quines inèrcies es poden crear doncs, conjuntament.
Ara no ho tinc clar, eh? No sé si la Helena i tu, Ignasi, esteu a la franja dels 16 als 30 anys.
No, mira, jo, Ricard, si la setmana vinent fessem tertúlia, que crec que m'has dit que no.
No, avui és la darrera.
Doncs mira, doncs, en aquesta franja doncs al directe m'estaria posant la segona
així res. Ho dic perquè aquest dijous hi ha cribatge a la plaça Ricard Vinyes, que veient les dades i l'evolució, sobretot de la franja dels 16 als 30 anys, és important que de 7 a 10 de la nit a Ricard Vinyes aquest dijous, o sigui, passat demà, de manera sense demanar cita i gratuïtament, vas allà, et fan un test d'antígens i pots saber si ets positiu o no, asimptomàtic. Per tant, per tallar la transmissió comunitària, que és el gran problema que crec que tenim ara i que acabat desembocant una altra vegada amb tancaments, amb restriccions, etc. Segurament arribaran al final d'aquesta setmana, que sapigueu, torno a recordar que aquest dijous a Lleida, a Ricard Vinyes, hi haurà això, aquest test d'antigen, aquest cribatge de 16 a 30 anys, i que dijous de la setmana vinent n'hi tornarà a haver un altre en un altre lloc de la ciutat de Lleida que ja s'anunciarà en el seu moment. Déu-n'hi-do la situació, eh? Que això no ve d'una setmana, eh? Ja n'estem parlant des de fa 10 dies de tot plegat. Hem tornat a sentir la paraula igual hem d'implementar tocs de queda amb algunes poblacions i això ja fa por de cara a l'estiu, eh? No sé com ho veieu. Demaneu paraula o parleu ja directament?
Bueno, jo celebro, no?, aquests cribatges que hi haurà doncs, aquest dijous i dijous que ve, però evidentment arriben tard. O sigui, aquí jo crec que hi ha hagut una manca de previsions brutal per part del Departament de Salut i era d'esperar doncs, el que està passant, no? Vull dir, quan tu saps que aquesta franja d'edat no està vacunada i que són al mateix temps la que té més ganes de sortir, sobretot per la nit i quan obres l'oci nocturn, que evidentment s'havia de fer perquè és que la situació econòmica de tots aquests establiments pues, és la que és, i si, i ja que no es reben doncs, ajuts directes per part de la Generalitat, doncs s'havia d'obrir. Però clar, si tu no prens les mesures per a que aquesta gent jove hi pugui anar evitant que es puguin produir contagis, doncs estem com estem. I evidentment, els cribatges són necessaris, super necessaris, però encara més doncs, vacunar a saco, o sigui, tal qual.
Avui rebia un missatge d'un oient que em deia que el doctor Gimón, ara conseller de Salut, està fent bona Alba Vergés.
Pues sí, jo diria que sí, la veritat.
Ho dic perquè a la zona de Lleida no tenim gaire bon record, no. Maria Borrell.
Bueno,
Ignasi.
No, doncs al final doncs, anem per parts, no? La situació sí que és delicada. Des de diferents àmbits, no? Al final doncs potser quasi totes les institucions doncs s'han anat donant missatges de positivitat, no? Com el que va passar doncs l'estiu passat, que també es va fer una reobertura de doncs en molts àmbits possiblement doncs massa ràpid. Això els que siguin experts doncs són els que ho han d'estudiar i són els que ho han d'analitzar, però sí que el que vull dir que i això és un punt a favor doncs a la ciutat de Lleida, no? Vull dir, la temporada de temporada està sortint molt bé i estem anant amb un molt bon plantejament de la feina que s'ha fet. Els problemes i el risc de rebrots a la Barcelona i la zona del litoral estan a 2.700, 2.800, i aquí a Lleida vull recordar que estem a 800 i poc. Per tant, doncs, des d'aquí a Lleida s'estan fent les coses bé. Jo crec que al final doncs, també s'ha de dir que la ciutadania també és molt responsable i que per això doncs, el risc de rebrot aquí a Lleida doncs, no és tan alt com a les zones del litoral, que s'haurà d'analitzar què ha passat a la zona del litoral doncs, la zona de Barcelona i tota aquella zona.
Maria Borrell. Maria, que l'havia tallat i Carme.
Sí, bueno, a veure, diverses qüestions, no? Per una banda, és lamentable com des del Departament de Salut del Govern de la Generalitat hi hagi aquesta inacció absoluta, i l'Argimon surti fent declaracions dient, no sé si em sentiu bé, fent declaracions dient que no es podia esperar, no? Que els ha agafat una mica per sorpresa. A veure, des de després de Sant Joan, això ja se sabia, el que passa que no s'ha actuat quan s'havia d'actuar i ara volen començar a plantejar si aquest possible toc de queda, que jo penso que serà una realitat, perquè ja hi ha reunions d'alcaldes que estan demanant solucions a la Generalitat en aquest sentit, perquè no es veuen amb cos ni amb cor, ni tenen les eines suficients ni els dispositius suficients per poder controlar això a nivell de Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, patrulles, etcètera. O sigui, ja hi ha reunions d'alcaldes que estan demanant doncs, que es prenguin d'una vegada per totes decisions. El que comentava ara l'Ignasi del tema del problema amb el litoral i tal, bueno, és que primer deixem fer els concerts, deixem fer espectacles, no parlem de Wembley ni molt menys, però parlem d'espectacles de concerts aquí a la província de Barcelona i ara correm i tots, no? O sigui, ara què ha passat tot això? Ara que hi ha tots aquests contagis nous, amb un índex molt alt, a mi m'és igual, o sigui, Lleida, igual que Barcelona, igual que Tarragona, vol dir que Girona, o sigui, estem fatal, absolutament malament, i ara, bueno, ara diem que hem de pensar com demanar les mesures al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè acordi aquests tancaments, que, insisteixo, hi seran. El que passa que no ens ho volen dir encara, esperaran a dijous o a la setmana que ve, allargant el temps, i una altra vegada aquesta incompetència, insisteixo, per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Al País Valencià, 32 localitats amb toc de queda, la justícia els ha avalat, per tant, entraran en vigor. Carme Valls.
Jo crec que hem de ser responsables, però no hem de ser alarmistes, no? Jo crec que el tema del... és cert, no?, que està pujant els contagis. Jo crec que és cert que la política que s'ha portat de les franges de vacunació ha estat la correcta, perquè evidentment si estiguessin amb aquests índexs de contagis amb gent més vulnerable, doncs això seria horrible, i desgraciadament hi ha molts contagis, però afortunadament són amb gent que són bastant més asimptomàtics, no? És cert, clar, des del moment que tu fas polítiques amb les quals obres de l'oci nocturn, hi ha gent, jo sóc una ferma defensora de la gent jove, no? És que jo vull ser empàtica amb ells i penso, ostres, si jo fes un any i pico que estic a casa, que no puc fer una festa, que de repente complim tota la normativa que me diuen, resulta que puc fer festes sense ficar nombres de gent i pues, doncs la faria, doncs segurament la faria, perquè encara que sigui sobreresponsable i mai fica la mascareta, però hi ha moments on, bueno, jo crec que la gent jove ha complert tot el que se li ha dit, però evidentment doncs hi ha hagut transmissions. L'Ignasi diu, no entenc com és que a la zona de la platja n'hi ha més que aquí, no? Això vol dir que aquí han ser responsables. Bueno, han ser responsables i evidentment quan un se'n va de marxa se'n va a la platja, se'n va menys a les terres de Ponent, no? Pues, per tant, evidentment que hi ha molts més contagis a la platja, a la zona d'esbarjo que aquí. Ara, jo crec que el problema és que els polítics que n'estan a càrrec de la Generalitat no sap fer les polítiques que toquen. Aquest és el gran problema. Aquest cap de setmana hi ha hagut aquest festival, no? a Barcelona, 50 i pico mil persones, on s'han fet cribatges de manera massiva i de manera superàgil i super... Bueno, veurem com funcionen. Ojalà los de demà de Paeria, que fa Paeria i Generalitat funcionin bé. Jo crec que en aquests casos hem de ficar de la nostra part. Hosti, aquí hem de recolzar-nos tots, no? Se fan malament, vale, critiquem, però critiquem amb el positivisme, que si no, no ens en sortirem, eh?
El Cruïlla. Elena Ferrer.
Sí, una mica, també compartint la línia que comenté la Carme, no? En el sentit que es va fer primer un Canet Rock, que també doncs, el primer dia es van fer antígens, però després, o sigui, va anar tot molt més accelerat, es va fer el festival també Vida, i després va venir el Cruïlla. I crec que el món de la cultura ho necessitava, però com l'aire que respirem. Per tant, en aquest sentit, jo no crec que s'hagi de criminalitzar ni els organitzadors ni tampoc els assistents, perquè al final no estan fent res que no es pogués fer en aquell moment. Sí que és cert que és una mica estrany que les mesures de la Generalitat passin de permetre festivals de 50.000 persones a trobades de 10 persones. Això sí que crec que és una mica del tot incoherent i que, per tant, doncs aquí... s'hauria d'explicar bé a la gent, no? I jo ho he repetit moltes vegades. Òbviament, doncs, el focus ara es centra sobre els joves perquè som els que no estem vacunats. Quan tu has preguntat si jo estava doncs, en aquesta franja, sí, jo tinc 28 anys i, per tant, dijous aniré a fer-me antígens. Per tant, jo crec que aquí és que és obvi que qui produeix els contagis, en aquest cas, som els joves, però jo no em crec que per Sant Joan la gent de més de 30 anys no sortís, no fes sopars, ni tampoc anés a la costa de la platja. La diferència és que estan vacunats.
Clar. Per cert, has aconseguit cita o no? Perquè parlàvem la darrera vegada amb tu que si es volia obrir ja totes les franges d'edat, tu vas dir, home, jo he arribat a aquest punt, prefereixo que no, perquè estic a punt de que em toqui la següent franja, però al final ho van obrir tot. Has trobat cita o no?
Doncs mira, Ricard, vaig agafar cita el dia, o sigui, estàvem al ple de l'Ajuntament quan ho van obrir, doncs en un moment de pausa que vam tenir 10 minuts de recés, vaig aconseguir cita, però vaig haver d'esperar-me també 5 minuts, però em vaig provar la primera dosi el dia 3 i ara estic esperant que em posin la segona de Moderna.
Molt bé. I bé, la primera...
Sí, bueno, mal al braç, però ja
bueno,
està.
Moderna, com ella.
Bueno, no, jo ja sabeu que pregunto. Sí, jo pregunto sempre, si alguna cosa que no voleu contestar, ja sabeu que sou lliures per dir, escolta, això, Ricard, no t'ho vull explicar, ja està, que aquí no... Però jo pregunto sempre. David Melé. Bueno, està, per cert, tu estàs no estàs a la franja del 16 al 30, eh?
Per poquet. No, sí. Per poquet.
No, però, ja, vale, però vull dir que tu ja has fet les dues dosis o no?
Ahir vaig fer la segona de...
Vale. O sigui, ara ja estàs al tant per cent, que per cert estem, jo crec que a nivell de tot Espanya hi ha per sobre del 50% de persones amb la pauta completa, que és una bona xifra ja, però no suficient. David Melé, explica'm.
No, jo ja dues coses. Recordeu que fa 15 dies o 20 estàvem parlant que podria caure que ja podien deixar d'utilitzar les mascaretes. Ho comentàvem sí. Aquí, que havia aquesta possibilitat. I realment aquests últims 15 dies pues, hem fet no un pas, sinó diversos passos enrere. No? I això jo us ho he dit, ho hem parlat moltes vegades, però jo quan sento tancaments perimetrals ja em fico molt nerviós. I sobretot a Lleida amb tot el que vam patir l'any passat, perquè tots els que estem aquí, i l'Ignasi ho ha comentat, vull dir, no podem oblidar, la criminalització que es va fer de la nostra ciutat l'any passat amb l'entrada de la campanya de temporers i la feina que s'està fent, que s'ha fet i que s'està fent cada dia perquè aquesta campanya fem reunions dos o tres cops per setmana que no ens confiem, que les coses van bé però que hauríem d'estar preparats i jo crec que s'ha fet molt bona feina i jo quan sento tancaments perimetrals i el que van passant entre, ho sento, si soc molt sincer ho han passat tots molt malament, ho recordem i a vegades sembla que no, però va ser l'any passat tot el que va viure aquesta ciutat, no? I llavors, quan sento aquestes coses, realment a mi em fiquen neguitós, realment crec que hi ha mesures que s'han d'intentar aplicar, però com ha dit com l'Helena, a vegades costa d'entendre com que d'un dia per l'altre les reunions passin d'una cosa a l'altra, no? I a vegades, avui en dia, des de l'Ajuntament que tens reunions o que has de fer reunions amb gent, a vegades aquesta sensació de dir, escolta, tornem una mica al Zoom, tornem al Teams, doncs per què? Doncs perquè nosaltres hem de ser molt curiosos amb el que fem, no? Però et repeteixo, jo estic molt atent a les mesures que es prenguin, però sobretot molt atent també a la campanya agrària que s'està fent, i repeteixo, i no només l'Ajuntament, sinó totes les institucions, fa molts mesos que treballem, amb els actors, amb els sindicats, amb les ETTs, perquè realment Lleida no pateixi el que vam patir l'any passat.
Va, que anem directes a les dues. La Marisa, has demanat la paraula? I no t'escoltem, curiosament, però no tens lo del micro tancat. O sí? Sí que el tens tancat, sí. Marisa. Tens la senyal del micro tancat. Bueno, són aquestes coses de la virtualitat, eh? Segueixes tenint el micro tancat. Si veus que no te'n surts, hi ha una fórmula infal·lible en informàtica, és surts i tornes a entrar. És com l'ordinador. De moment, reinicia, no? És allò, pues, bueno, aquí el mateix. Si surts i tornes a entrar, és picant a l'enllaç, ja està. Bueno, mentre recuperem a la Marisa... bueno, anem directes a les dues. Escolta, sí que és un tema que, evidentment, se n'haurà de parlar tot l'estiu, per desgràcia, perquè un ja està saturat d'aquesta història, però com que ens queden pocs minuts, volia saber que... Ara, Marisa, vinga.
Perdoneu, disculpeu, és que tenia una finestreta a sobre que no me deixava. Ah. Bueno, jo sí que volia destacar que evidentment, el que diu la Carme, no? Que no siguem tan negacionistes, que tal, que no veguem les coses tan amb negatiu.
No, negacionistes exagerats.
No, negacionistes no, al revés, vull dir, que no veguem les coses amb negatiu, sinó que siguem positius i tal. A veure, la situació és la que és, i les coses no s'han fet bé. Vull dir, hi ha una gestió, per mi, molt dolenta per part del departament, no? I ara parlàveu en quant a la vacunació, i us puc parlar del meu fill, ha estat 6 dies intentant demanar per vacunar-se aquí a Lleida. O sigui, cada vegada que entrava a l'aplicació l'enviaven a la Vall d'Aran, a la Seu d'Urgell o a punts del territori, que evidentment no es podia desplaçar.
Sí,
no?
Sí, clar.
Llavors, o sigui, a veure, que no sé com han fet això de la distribució, però com pot ser que hi hagi més vacunes a la Vall d'Aran que a Lleida, no? Quan la majoria de gent...
No,
doncs,
el problema no és que hi ha vacunes, que no hi ha personal, eh?
A veure, no és que hi hagi més vacunes a la Vall d'Aran que hi ha a la ciutat de Lleida, o igual que no hi anava bé més a Caldes de Montbui doncs que a Barcelona. I, per tant, tenim uns centres o uns pavellons de macro vacunació que tothom està molt content perquè funcionen molt bé i són molt ràpides. I, per tant, jo crec que la vacunació, ara el Ricard ha dit que estem al 50%, entorn a l'estat espanyol, doncs va bé, i això vol dir que en un mes potser doncs estem al 57% i que segurament al setembre estarem ja més al voltant del 60%. Per tant, les coses van bé i per tant doncs ara toca ser una mica més curosos i per tant sí que les coses estan doncs una mica doncs malament.
És que amb les dades que tenim, Ignasi, no sé com pots dir que estem tan bé.
De totes maneres, crec que el tema de les vacunes ve més pel personal que les posa que no pas per les vacunes en si, eh?
Però jo el que vull dir és que no estem sol malament aquí doncs, a Catalunya. A Andalusia doncs, també pugen els contagis, a altres zones d'Espanya doncs, també pugen els contagis, al Regne Unit estan pujant els contagis amb una corba també que està pujant doncs, en picat, i altres països doncs, està pujant. Vull dir, al final, la decisió de la mobilitat i la decisió doncs, del turisme l'ha pres Europa doncs, en conjunt. Per tant, bueno, doncs són coses que segurament els experts doncs ja ho havien doncs previst i doncs que a poc a poc doncs van solventant.
Bueno, vacunes a part, arribem a les dues, us envio de vacances, veiem, us envio, eh? Vull dir que amb tot el carinyo de la frase, eh? Vull dir que nosaltres la temporada local de ràdio l'acabem aquesta setmana, per tant dimarts vinent no hi haurà tertúlia dels polítics, i ja us emplaço. Encara que ara és una incògnita, però ja us emplaço per la temporada vinent a partir del setembre, i jo crec que a l'estudi ja mantindrem la porta oberta i jo què sé, però a l'estudi ja, que ja tinc ganes de que us vegueu les cares també presencialment i aquesta història. De totes maneres, parlar d'aquí al setembre és bastant agosarat perquè ja veieu que la cosa canvia molt ràpid, però tinc ganes de veure-us aquí assegudes i asseguts. Que passeu bon estiu, amb mascareta, sense mascareta, amb sentit comú, això sí,
I amb turisme de proximitat.
Que sí, sí, amb turisme de proximitat, que és una bona notícia.
Estem tots a la Torre de l'Ignasi.
Bueno,
pues... Sí, tots confinats.
Només ens falta una invitació, les coses com siguin.
No, jo us vaig dir fa unes setmanes que disfruteu i gaudiu de l'horta i que casa nova és casa vostra sempre.
Farem una tertúlia allí. David, si segueixes insistint.
Jo m'apunto, eh?
Jo encantat de la vida, encantat.
No, però no n'hi ha prou, m'està encantat. Tu m'has de dir tal dia a tal hora podeu venir aquí i jo monto l'estudi allí, eh?
No, ho sento.
Si et llances, te llances. Si no, no.
No, ja. Jo ara te t'envio un WhatsApp i quadreu una cita. Són menys de 10, ho podem fer amb les mesures de seguretat.
Al carrer, ho fem al carrer. Escolta, al carrer ben separadets. Bueno, va, ja ho veurem. David Melé, Elena Ferre, Maria Borrell, Marisa Chandri, Carme Valls, Ignasi Amor, que ha estat un plaer. Us ho dic de veritat, que us hagueu connectat sempre que heu pogut els dimarts aquí a la tertúlia dels polítics. L'hem mantingut així virtual, però espero que canviem i gràcies perquè no heu faltat a cap cita, sigui el tema que sigui, ja. Que vagi molt bé l'estiu.
Gràcies a tu i a Cope Lleida. Vinga, fins al setembre.
Bon estiu a tots.
Moltes gràcies.
Bon estiu.
Adéu, Ricard. Adéu.
Doncs apa, que marxem cap a les dues. A veure on farem la tertúlia un dia d'aquests. Mira, estaria bé, eh? La veritat és que sí, sortir dels estudis. Bueno, va, nosaltres sí que tornem demà encara, eh? Estem a la darrera setmana de temporada, però tornem demà. Seguis ben informat aquí a Cope Lleida, demà a les 12:20.
Estar informat.